molt important i porten l'intèrpret al límit.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 24 de novembre, en què parlam de l'esgotament laboral. Els experts avisen d'un augment de casos d'aquest síndrome i un dels col·lectius més afectats és el de les infermeres. Una tesi doctoral de la UIB sobre el burnout en aquesta professió determina que el patiment es produeix, entre d'altres coses, per mort de plantilles ajustades i de la pressió assistencial creixent. Sara Luis Flowers és infermera i ha liderat la tesi.
Ya están tan quemados que un poco les da igual. Y esto, mucha gente que he hecho entrevistas dicen, he llegado a este punto y me da una pena de alma que no puedo ejercer como quería.
Es calcula que a les Balears fan falta 3.600 infermeres més per donar resposta a la demanda. Ho destacam avui, que també hi ha una reunió important de l'àmbit laboral. Els sindicats UGT, Comissions Obreres i el CESIF han de respondre avui a la darrera oferta del Ministeri de Funció Pública sobre la pujada del sou dels funcionaris fixada en l'11% en 4 anys.
També dins el mateix paquet de negociació s'inclou la resposta a la històrica reivindicació que els funcionaris de l'Estat a les Illes rebin la mateixa indemnització per raó de residència insular que els de les Canàries. Fernando Martorell, secretari de l'Administració de l'Estat d'UGT a les Illes, aposta per acceptar l'acord.
Nosaltres acceptaríem, en principi, aquesta oferta de l'administració. Ara veurem els companys dels altres sindicats com ho veuen i si efectivament acompanyaran aquest sí nostre.
També avui continua el judici contra la dona acusada d'assassinat per la mort d'un home gran a qui cuidava ses païsses a Sant Antoni de Portmany.
Fa una setmana que va començar i s'espera que avui declari l'acusada. La fiscalia li demana la major condemna possible, presó permanent revisable.
I també a Eivissa el Consell prepara la licitació de la tercera estació d'ITV de l'illa.
S'afegiria a la fixa de Santa Gertrudis i a l'estació mòbil del recinte firal que acumulen esperes de fins a 4 mesos. El Consell destinarà un pressupost de prop d'1,5 milions d'euros en aquest projecte.
I avui coincidint amb la setmana del Black Friday, en què es dona el sus a les compres de Nadal, vos explicam que continua augmentant l'endeutament de les famílies per afrontar aquestes despeses.
Els bancs i les associacions de consumidors asseguren que els préstecs ràpids es consoliden entre la població. Els experts alerten del sobreendeutament que això suposa per a les famílies. Cristina Borrallo és presidenta d'Asofin, l'Associació d'Usuaris Financers de les Balears.
Caure amb això... Pues sí que és vera que tu pots arribar en aquella campanya de Nadal i comprar aquelles coses que volies, però que sàpigues que estaràs molt de temps pagant aquest crèdit i, a més, un tipus d'interès segurament que sigui usurari.
I des d'avui, la família de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, s'asseu al banc dels acusats en un macrojudici a l'Audiència Nacional que s'allargarà 6 mesos fins al mes de maig de l'any que ve.
Se'ls jutja per presumptes delictes de corrupció relacionats amb la fortuna familiar a l'estranger. En la sessió s'asseurà al banc dels acusats, 7 fills del matrimoni Pujol-Ferrusola, amb la incògnita encara de si el tribunal exonera l'expresident de la Generalitat, que té 95 anys pel seu estat de salut.
I de l'exterior, els Estats Units asseguren que són més a prop d'aconseguir l'aprovació d'un pla de pau per a la guerra d'Ucraïna. L'acostament s'ha produït a Ginebra després d'una reunió ahir de més de 2 hores entre els Estats Units i Ucraïna. I en els esports, Jaume Amunà, amb l'equip espanyol, ha estat subcampió de la Copa Davis. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Espanya, amb el tenista de Mallorquí al capdavant, va perdre ahir la final de la Copa Davis contra Itàlia per 2-0. Després que Pablo Carreño perdés el primer partit, Jaume Munà tenia l'obligació de guanyar contra Flavio Covoli el segon i definitiu punt de l'eliminatòria. El santanyiner va començar guanyant el primer set 6-1, però l'italià va guanyar el segon per un ajustat 7-6 i el tercer per 7-5 en 3 hores de partit. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja s'ha de Bressen, Ciutat d'Hongria, que serà la base de l'equip mallorquí per jugar des de demà als vuitens de final de la Champions davant el Hit Kiev ucraïnès. L'eliminatòria en format nou és a doble partit. L'anada jugarà demà a les 6 i la tornada dia 5 a Somos. I en futbol, el Mallorca tanca la jornada 13 com a 16 a la classificació amb 12 punts després de la derrota al camp del Villarreal per 2-1.
I connectam ara amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha alguns problemes en la circulació en aquesta hora del matí. David Cervera, bon dia. Quina és la situació?
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retencions i l'autopista d'Inca en sentit Palma des de Marratxí fins a incorporacions a la cintura. a causa d'una petita topada que s'ha produït a l'altura del polígon de Sant Castelló. A la seva cintura també trobaran retenció en sentit Andratx des de l'estadi Balear fins a la carretera de Valldemossa. I finalment destacar també retenció a l'autopista de Llucmajor en sentit Palma a l'altura del Coll d'en Rabassa. És tot per el moment, molt bon dia.
Gràcies, David. I pel que fa al temps, començam la setmana amb avís groc a les Pitiuses i al sud i al llevant de Mallorca per vent fort i per mala mà. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada ventosa. El vent de ponent serà el protagonista que bufarà de moderat a fort al llarg de tot el dia. I això es notarà directament en l'estat del mar. Tendrem forta maró a una bona part del territori i fins i tot a les àrees més exposades i predominarà la maregassa, amb una altura màxima de l'onatge que podrà superar fàcilment els 3 metres. D'altra banda, quant a l'estat del cel, tot i que en vista el migdia tindrem moltes ullades de sol, a darreres hores el Nígols agafarà més pes i fins i tot al llarg de la següent matinada podran tenir pluges que afectin a una bona part del territori. D'altra banda, quant a la temperatura, no tindran gaires canvis al respecte d'ahir, esperant que la màxima torni a girar aproximadament entre els 18 i els 20 graus. Això sí, a partir de demà iniciarem una nova tendència cap a la disminució del termòmetre i ja en vista dimecres ens situarem bastant per sota de la mitjana climàtica. Ara mateix tenim a les Pitiuses 15 graus a Santa Gertrudis i 16 a Sant Francesc. A Mallorca, 14 graus a Bunyola, 15 a Felanitx i 16 a Capdepera. I a Menorca, 15 graus a Ferreries i 16 a Sa Mesquida.
I són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Toni Escanelles i Caterina Ben continuar.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Pensar que l'Organització Mundial de la Salut va reconèixer l'esgotament laboral o burnout com a malaltia l'any 2022. Les estadístiques confirmen una explosió dels casos de treballadors cremats els darrers 5 anys. S'estimen que 7 de cada 10 empleats de les Balears pateix símptomes físics i emocionals derivats d'un estrès crònic, segons dades del Col·legi Oficial de Psicòlegs. Avui, aquí a IB3 Ràdio, vos avançam les primeres conclusions d'una tesi doctoral de la Universitat de les Balears sobre el burnout entre les infermeres, un sector sanitari fortament feminitzat. Fixeu-vos, a les Illes farien falta 3.600 infermeres més per donar resposta a la demanda assistencial. Avui dia n'hi ha d'havers 7.900, xifres que hem conegut el dia que arrenca la setmana del 25N.
De fet, la síndrome es va associar inicialment a professions sanitàries. La recerca, liderada per la investigadora Sara Louise Flowers, infermera i professora de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, posa el focus en el patiment de les infermeres, motivat, entre d'altres causes, per les plantilles ajustades i per la pressió assistencial creixent. El burnout està al darrere de moltes baixes laborals, més encara, prop d'un 49% de les infermeres pensen seriosament abandonar la feina, segons el Col·legi Estatal d'Infermeria.
Ya están tan quemados que un poco les da igual. Y esto, mucha gente que he hecho entrevistas dicen, he llegado a este punto y me da una pena de alma que no puedo ejercer como quería. Y esto son personas con muchas ganas de hacer un trabajo compasivo y sienten que ya no tienen energías o ganas. Y esto es muy triste porque vienen con muchos estudios.
La tesi, elaborada a partir de desenes d'entrevistes i titulada Cura compassiva, una exploració dels recursos interns de les infermeres per a l'afrontament del burnout, alerta sobre algunes de les repercussions per a la salut de les infermeres que inclouen ansietat, insomni, depressió, migranyes, irritabilitat i absentisme.
Simplemente esta ansiedad de que no puedo hacer lo que me gustaría hacer, pero también tiene la fatiga físico y emocional también. Entonces muchos hablan de dolores de cabeza, muchos hablan de insomnia, de este ansiedad durante el trabajo, algunos mencionan ataques de como un ataque de pánico.
Els resultats de la recerca esperen millorar el benestar de les infermeres des del principi de la seva formació, prevenint possibles riscos psicosocials abans que sorgeixin al lloc de treball.
I si mirem les xifres d'afectació entre els treballadors en general, el 87% dels empleats de les Illes manifesten patir o de petit estrès. Segons les estadístiques, els professionals sanitaris són els que presenten més síndrome de burnout, però un altre dels gremis més tocats són els dels professionals professors.
Més del 38% dels docents de secundària de les Illes manifesten símptomes d'estrès crònic, tot per les complexitats de la seva tasca de cada dia. Assumeixen més tasques de les que pertoquen, afegit a la càrrega burocràtica que malmeten la salut emocional. Han parlat amb Maria José, mestra d'una escola concertada de Palma. Les ràtios elevades d'alumnes, diu, tensionen el dia a dia.
Molt difícil treballar amb 33 alumnes alhora, que a més molt tenen dificultat d'aprenentatge. Jo gairebé diria que un 40, 30 o 40% de les classes, jo tenc 33, uns 10 alumnes per aula, tenen dificultat d'aprenentatge.
A Espanya, la síndrome del burnout no està reconeguda com a malaltia professional, sí que hi ha sentències que l'associen a accidents laborals. Lídia Nicolau, psicòloga especialista en treball, relaciona la major incidència en les taxes de treballadors cremats amb el tipus de model econòmic.
I el turisme està caracteritzat per tenir feina durant temporades molt intenses, jornades molt llargues, atenció constant en el públic, poca probabilitat de conciliació perquè se condensa molt en un determinat moment i això fa que se generi un entorn de més risc de desgast emocional, mental i de manca de recursos del treballador per poder fer front a la demanda que té de la seva feina.
I continuem precisament en clau laboral. Els sindicats UGT, Comissions Obreres i el CESIF han de respondre avui la darrera oferta del Ministeri de Funció Pública sobre la pujada del sou dels funcionaris. Una proposta que dijous l'organisme estatal va incrementar un punt fins a l'11% en 4 anys. Aquesta, però, no és l'única millora que hi ha damunt la taula perquè dins el mateix paquet de negociació hi ha la resposta a la històrica reivindicació que els funcionaris de l'Estat a les Illes rebin la mateixa indemnització per raó de residència insular que els de les Canàries.
Això suposaria que els funcionaris de Mallorca cobrarien fins a 110 euros mensuals de plus de residència i els de Menorca, Eivissa i Formentera fins a 410. Fernando Martorell, secretari de l'Administració de l'Estat d'UGT a les Illes, aposta per acceptar l'acord.
Nosaltres acceptaríem, en principi, aquesta oferta de l'administració. Ara veurem els companys dels altres sindicats com ho veuen i si efectivament acompanyaran aquest sí nostre.
En qualsevol cas, creu Martorell que si no hi ha entès a quant a la pujada genèrica dels sous dels funcionaris, es podria mirar de separar aquesta qüestió de la del complement per insularitat.
En principi va tot dins un paquet. Nosaltres confiem que s'arribi un acord i va tot dins un paquet. A veure que si no sigués així, veuríem quina solució li podrien dar, perquè si estem tots d'acord, i així jo crec que estem tots d'acord en la pujada de l'indemnització per residència de Balears, pues a lo millor, si no s'arribés a un acord, se podria negociar això. Però, en principi, va tot dins el mateix acord.
De moment, la proposta del Ministeri no acaba de convèncer el CESIF, que reclama una major pujada salarial i encara s'ha de conèixer la posició de Comissions Obreres.
I els treballadors de les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma estan citats avui a la vaga, això després de la falta d'acord entre els sindicats i el consistori per la pujada del complement salarial de Polivalència.
Avui, l'oficina d'atenció de Cort es mantindrà oberta pels serveis mínims. Allà, davant, a les 10 es concentraran els treballadors. La resta de centres de treball atendran en funció del nombre de treballadors que secundin la vaga.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I avui també continua el judici contra la dona acusada d'assassinat per la mort d'un home gran a qui cuidava ses païsses a Sant Antoni de Portmany. Fa una setmana que va començar el judici i s'espera que avui declari l'acusada, per a qui la Fiscalia demana la major condemna possible, presó permanent revisable.
I demà ja s'entregarà l'objecte del veredicte al jurat, que quedarà incomunicat per prendre una decisió final, perquè després el jutge dicti finalment sentència. Mentrestant, la defensa de l'acusada del delicte d'assassinat i incendi demana l'absolució amb l'argument que no hi ha proves, sinó només sospites. El fill de la víctima va declarar haver rebut amenaces i l'acusada té antecedents per agressions. A més, va estar implicada en un altre incendi.
I Frontex manté la recerca dels migrants desapareguts entre Formentera i Cabrera. Salvament Marítim confirma que l'Agència Europea de Fronteres sobrevola la zona per mirar de localitzar-los. Segons 5 persones que varen ser salvades dimecres d'una barca, la resta dels passatgers es varen llançar a l'aigua i encara no els han trobat.
L'operatiu operatiu es va activar el 13 de novembre quan familiars d'un dels ocupants reberen un missatge de socors que situava l'embarcació a 50 milles al sud-est de les Pitiuses. Tot i desplaçar-se fins a la zona, l'avió de Frontex no va trobar rastre de la barca, en va ampliar la recerca. També s'hi va sumar el guardamar Concepción Arenal i l'helicòpter Elimer, de Palma, de Salvament Marítim, sense finalment trobar cap resultat. L'embarcació es va trobar finalment dia de nou, amb 5 supervivents, que expliquen que havien estat 9 dies a la deriva i que en origen hi viatjaven 23 persones. Les condicions adverses de la mà durant la borrasca Clàudia n'haurien dificultat la visibilitat i la navegació.
I aquesta setmana jutja a Palma un guàrdia civil que va ser detengut i acusat de corrupció de menors per tenir gairebé 80.000 arxius de material pedòfil. Precisament avui vos parlam del grup de delictes tecnològics de la Policia Nacional que fa feina en la detecció i en la persecució d'aquests casos. Des de l'any 2022 s'han detengut 80 persones.
La sextorsió es produeix justament quan s'amenaça o també coacciona una persona perquè continuï enviant imatges íntimes després d'un primer enviament a qualcú que considera de confiança. Francisco Javier Fernández és inspector del grup de delictes tecnològics de la Policia Nacional.
Normalmente son víctimas de edades muy cortas, o sea, entre 8 años hemos estado viendo hasta 14 o 15.
El grup de delictes tecnològics persegueix la producció i també distribució de material pedòfil. Des de 2022 s'han fet gairebé 80 detencions aquí a les illes. Principalment són homes de totes les edats i també de classe social. Darrerament, la crida l'atenció als investigadors, als nous perfils de criminals.
Una pareja que para sus relaciones íntimas queremos entender, porque así se parece que se vislumbró, lo utilizaban este tipo de material para mantenerlas o para disfrute personal de cada uno de ellos.
El pedòfil s'enfonten a delictes relacionats amb la corrupció de menors com la tinença de material, la distribució, la coacció i també d'abús o agressió sexual amb les conseqüències penals. Estar pendents dels canvis de menors pot ajudar a detectar un possible abús.
Levanta la voz ante la violencia contra las mujeres. L'Ajuntament de Palma ofrece apoyo integral a las víctimas y promueve una sociedad más justa e igualitaria.
Porque las violencias contra las mujeres se encuentran en todos los ámbitos, familiar, laboral, de ocio, íntimo. Con el compromiso de todo el mundo respondemos ante la violencia contra las mujeres.
Ajuntament de Palma es igualdad.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
8 i 17 minuts del matí. El Consell d'Eivissa prepara la licitació de la tercera estació de l'ITB de l'illa que s'afegiria a la fixa de Santa Gertrudis i a l'estació mòbil del recinte Firal, que acumulen esperes de fins a 4 mesos d'animanau.
Seria la segona estació mòbil que en aquest cas duria una empresa privada en les seves pròpies instal·lacions. El Consell destinarà un pressupost de prop d'1,5 milions d'euros amb un contracte d'un any prorrogable fins a 3. Roberto Algaba es director insular de transports.
Vamos a intentar que sean las empresas las que pongan su terreno, porque luego, como estamos desarrollando ya el reglamento, pues en el reglamento se darán autorizaciones y a lo mejor las que están aquí pues tienen más facilidad de obtener estas autorizaciones.
El Consell apunta que el parc automobilístic ha crescut molt, augmenta la demanda i causa esperes que ara són d'uns 4 mesos per passar a la ITB. Escoltem alguns usuaris.
Sí, 4 mesos o m'ho donen per 3 i anem sense ITV i hem de treballar igual que hem de fer.
Ja ho vaig demanar en 2 mesos i mig. Ja m'havia passat altres anys que no trobava i em veia sense ITV.
Justo vi que había unas citas libres, porque si no hay unos 4 meses de espera.
La continuada manca de personal és un dels factors que causa les demores. El Consell, però, confia que la tercera estació d'ITV no pateixi tant aquesta situació. Ho explica Roberto Algaba.
Las empresas que suelen entrar en estos concursos al final tienen mucha capacidad y muchas veces traen a su propio personal o les dan su propio alojamiento.
Aquests dies, l'estació de Santa Gertrudis té 2 línies avariades i dona cita per a finals de març de 2026.
I encara en qüestions relacionades amb la mobilitat, els cotxes cada vegada són més grossos en amplada, en llargària i en alçada. Es calcula que de mitjana han crescut 10 centímetres en els darrers 10 anys i que això genera conflictes als aparcaments públics i als privats. Les places d'estacionament als pàrquings anteriors al 1990 han quedat petites i, segons els administradors de finques, les incidències freguen el 20% dels casos i els conflictes més greus acaben els jutjats.
Que els cotxes han augmentat de mida és una realitat constatada. La plataforma per a les emissions zero transport en environment assenyala que els vehicles creixen un centímetre d'amplada cada dos anys. Les comunitats de propietaris construïdes abans dels anys 90 ja n'estan patint les conseqüències. Pet Toni Joan és vocal del Col·legi d'Administradors de Finques.
Si tenies un R5, podies posar el cotxe, una moto darrere o la millor dos bicicletes. Què passa? Que ara, en aquesta mateixa plaça, hi pot posar un Cherokee, una Mercedes Vito o un Mercedes o qualsevol cotxe dels actuals. Què passa? Que són més grossos que la plaça de pàrquing que està feta i surten.
Un problema difícil de resoldre quan les places són petites i el traçat ve determinat per planejaments urbanístics antics. Actualment, les normatives municipals i autonòmiques s'han actualitzat, però en els espais públics del marc de referència continua sent la Llei Balear d'Urbanisme de l'any 2017. Jaume Lluís Sales és arquitecte i també urbanista.
Des dels anys 70-80, un aparcament que se considerava correcte amb unes mesures d'amplada 220 per 450... i a cada 10 anys veus que els cotxes van creixent una mitja d'uns 10 centímetres, com a mínim de llargada, i a la vegada també creixen d'amplada. I hem arribat a lo que és la normativa actual, que és la Llei d'Urbanisme de les Illes Balears, en el Reglament de Mallorca, que ja estableix unes mesures de 2,50 per 5 metres de llargada.
Tot i això, en els nuclis antics és pràcticament impossible complir les dimensions exigides per la normativa, encara que la llei marqui unes mides mínimes, els carrers no es poden fer més amples.
I 13 anys després de destapar-se el cas, avui arriba un dels moments més mediàtics. La família Pujol s'asseu al banc dels acusats en un macrojudici dels més mediàtics a l'Audiència Nacional, que s'allargarà 6 mesos fins al mes de maig de l'any que ve. Se'l jutja per presumptes delictes de corrupció relacionats amb la fortuna familiar.
En la sessió s'asseuran al banc dels acusats 7 fills del matrimoni Pujol-Ferrusola, amb la incògnita encara de si finalment el tribunal exonera l'expresident de la Generalitat de Catalunya pel seu estat de salut. Hem de dir que la investigació s'ha dilatat més d'una dècada. Aquest és un dels moments de la compareixença de Pujol al Parlament l'any 2014.
L'existència d'uns diners a l'estranger pot ser criticada, molt criticada, però no pressuposa que l'origen d'aquest diner sigui il·lícit. I no varen sortir, en aquest cas, de l'erari públic.
Jordi Pujol s'enfronta a 9 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig. Els seus fills, Oriol, Marta, Mireia, Pere i Oleguer, a 8 anys pels mateixos delictes, i Josep Pujol, a 14 anys pels delictes, també contra la hisenda pública.
I també avui hi ha reunions al nivell a les direccions dels partits polítics en espera de la sentència condemnatòria contra l'exfiscal general de l'Estat.
4 dies després de la condemna a Álvaro García Ortiz a 2 anys d'inhabilitació, s'espera que les cúpules dels partits adoptin mesures davant del nou revés del govern de Pedro Sánchez. El president espanyol continua insistint en la innocència de García Ortiz i apunta a un futur pronunciament del Tribunal Constitucional sobre la decisió del Suprem.
Lamentamos este fallo. Lo respetamos, lo acatamos y en una sociedad democrática como la que vivimos hay dos cosas que hacer. La primera, poner en marcha el procedimiento para sustituir y para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado. Y la segunda, pues evidentemente, pues se tendrá también que dirimir algunos de los aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia, que a lo mejor puedan ser controvertidos y que tengan que ser también dirimidos por estas instancias.
Y mientras tanto, Madrid, davant la seu del Tribunal Suprem. Hi va una concentració ciutadana per protestar contra la condemna a inhabilitació per revelació de secrets del fiscal general de l'Estat.
Yo creo que en este caso el Tribunal Supremo ha actuado con clara intención política. Por eso ha separado las partes, para que cuando nos vayamos todos de Navidad, de vacaciones a comprar los juguetes de los niños, nos vayamos dispersando. Estaba aquí el día del Consejo de Burgos. El día que salió volando Carrero, me ha parecido muy curioso tener que volver después de tantos años para protestar por una injusticia como la que está sucediendo ahora.
I de l'exterior, els Estats Units i Ucraïna confirmen passes decisives en el pla de pau després de les negociacions a Ginebra.
Conversa d'urgència on els Estats Units asseguren que són més a prop d'aconseguir l'aprovació d'un pla de pau per la guerra d'Ucraïna. El seu president, Volodymyr Zelensky, ha fet un agraïment públic a Donald Trump pels esforços per posar fi a la guerra. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha confirmat des de Ginebra que el president Trump està prou satisfet amb els grans avanços, diuen, assolits a la ronda de negociacions.
But if tomorrow the war continues, life in America...
Rubio diu que l'objectiu final és aconseguir, per tant, una pau duradora i que els equips negociadors, que de fet continuaran avui mateix, han tingut un molt bon dia. Assegura que l'objectiu és llimar els punts oberts del pla nord-americà, que té 28 ítems.
Arribem a les 8:25 minuts. Moment ara per la informació esportiva.
Informatiu Matí. Esports.
Informació que ens ha estat parlant de Jaume Munam. L'equip espanyol ha estat subcampió de la Copa Davis. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Espanya, amb el tenista mallorquí al capdavant. Va perdre ahir la final contra Itàlia per 2-0. Després que Pablo Carreño perdés el primer partit, Jaume Munam tenia l'obligació de guanyar contra Flavio Covoli el segon i definitiu punt de l'eliminatòria. El santanyiner va començar bé, guanyant el primer set 6-1, però l'italià va guanyar el segon per un ajustat 7-6 i el tercer per 7-5 en un total de 3 hores de partit. Sentim Jaume Muna.
Hay que ser realistas, hoy duele y mucho, porque he estado cerca, pero la realidad es esa, al final uno tiene que saber dónde están sus límites y trabajar para llevarlos un poquito más allá. Llevo tiempo haciéndolo, la verdad que hoy sinceramente en momentos donde podría haber jugado mejor no lo he hecho, pero es la realidad de mi posición hoy y hay que estar más orgulloso, como dice Pablo, de todo el trayecto que hemos llevado desde Suiza hasta aquí.
L'equip espanyol va rebre la felicitació de Rafael Nadal a les xarxes socials. El manacorí, guanyador de 5 Copes Davis, va donar l'enhorabona a tots els membres de l'equip després d'una gran setmana. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a Debrecen, ciutat d'Hongria, que serà la base de l'equip mallorquí per jugar des de demà als vuitens de final de la Champions davant el Hitkiv Ucraïnes. L'eliminatòria en format nou és a doble partit. L'anada jugarà demà a les 6 del capvespre i la tornada dia 5 a Somos. Sentim el president del club, José Tirado, abans de partir cap a Hongria.
Para nosotros es una final, no pensamos en la vuelta, pensamos en el partido del martes y también pues a disfrutar también de esta experiencia, de este nuevo formato que hemos tenemos la suerte de inaugurarlo y mira dónde estamos. Empezamos hace ya unos cuantos años pensando que íbamos a ir a Bélgica y ya no sabríamos si volveríamos a viajar nunca más y pues estamos viajando en una experiencia maravillosa a Hungría a seguir compitiendo por el cuarto trofeo europeo que para nosotros es todo un sueño también, ¿no?
En futbol, el Mallorca tanca la jornada 13 des de la 16a posició amb 12 punts i fora de la zona de descens, tot i la derrota de dissabte al camp del Villarreal per 2-1. El Mallorca afrontarà a partir del pròxim dissabte, quan rebrà l'Osasuna Somos, un calendari ben exigent amb 3 partits en 7 dies. El dimarts dia 2 visitarà el Numancia, la segona ronda de la Copa del Rei, i divendres dia 5 visitarà el Real Oviedo en Lliga. Sigui com sigui, ahir la jornada 13 deixava aquests altres resultats. L'empat a 0 entre el Real Oviedo i el Rayo Vallecano, l'empat a 1 entre el Betis i el Girona, la victòria 0-1 de l'Atlètic de Madrid al camp del Getafe i l'empat a 2 del Real Madrid en la seva visita a l'Elx. I avui es tancarà la jornada, serà a les 9 del vespre amb l'Espanyol Sevilla. A Primera Federació, l'UD Eivissa continua sense guanyar. Ahir va empatar 1-1 contra l'Europa Camp Misses i encadena així la cinquena jornada consecutiva sense aconseguir la victòria. L'UD acaba la jornada només una posició per damunt del descens. Sentim l'entrenador, és Miguel Álvarez.
La primera parte es injusta y normalmente te vas con el 0-1 y luego pues el jugador cuando sale, la situación que está, pues sale más precipitado y juega a veces más con el corazón que con la cabeza. Hay que quedarse con la respuesta del equipo en la segunda parte. Seguramente en otro momento el equipo no hubiera acabado como estamos acabando en el campo contrario, metiendo al rival en su área. Entendés que ve el equipo mejor, que trabajamos muy, muy bien y llevamos 4 empates seguidos, pues nadie te lo compra.
A la segona federació, l'Atlètic Balears va guanyar el derbi contra el Poblense per 2-1. Tot i la derrota, el conjunt d'Òscar Troya continua liderant el grup 3 de la categoria. Sentim en aquest ordre l'entrenador de l'Atlètic Balears, Luis Blanco, i el del Poblense, Òscar Troya.
Y al final ya sabíamos que iba a ser un partido muy exigente, muy difícil, contra un equipo que venía muy bien, que es muy amenazante. Y bueno, es para estar contento, ¿no?, con los tres puntos.
Se ha visto un buen espectáculo, que el Poblense ha dado la talla, que el Baleares ha estado a un buen nivel. Yo creo que de los mejores partidos que han hecho en el Estadio Balear. Y eso quiere decir que había un equipo delante que le exigía, ¿no? Entonces ese equipo somos nosotros, somos recién llegados, tenemos hambre y queremos más.
Pel que fa a la resta de representants balears, la Societat Esportiva Eivissa va guanyar per 1-0 el filial del Girona, l'Andratx va empatar 0 contra l'Espanyol B i derrota 2-0 del Porreres davant l'Alcoià. I acabam amb bàsquet. El Palmer va tancar la jornada de la primera FEP amb una derrota a la pista del Melilla per 90-76 i continua així com a coer, mentre el Fibui tampoc no va poder trencar la ratxa de l'Obradoiro, que va sumar la setena victòria consecutiva. El conjunt balear va perdre per 99-89.
Gràcies, Marta. Segons per les 8 i mitja.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dilluns. Els experts avisen d'un increment de casos del síndrome del burnout i un dels col·lectius més afectats és el de les infermeres.
Una tesi doctoral de la UIB sobre el burnout en aquesta professió determina que el patiment es produeix, entre d'altres coses, per mort de les plantilles ajustades i la pressió assistencial creixent. Es calcula que a les Balears fan falta 3.600 infermeres més per donar resposta a la demanda.
I els sindicats UGT, Comissions Obreres i el CESIF han de respondre avui la darrera oferta del Ministeri de Funció Pública sobre la pujada del sou dels funcionaris fixada en l'11% en 4 anys.
També dins el mateix paquet de negociació s'inclou la resposta a la històrica reivindicació que els funcionaris de l'Estat de les Illes rebin la mateixa indemnització per raó de residència insular que els de les Canàries.
També avui continua el judici contra la dona acusada d'assassinat per la mort d'un home gran a qui cuidava ses païsses a Sant Antoni de Portmany.
Fa una setmana que va començar i s'espera que avui declari l'acusada. La Fiscalia li demana la major condemna possible, la presó permanent revisable.
I a les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars a Menorca. 3 dels 9 habitatges públics de la nova promoció de l'Ibavi es migjorn gran continuen buits un any i mig després del lliurament de les claus als primers veïnats. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Malgrat la demanda d'habitatge assequible a Menorca, l'Ibavi explica que les adjudicacions s'allarguen perquè molts aspirants no compleixen els requisits o bé hi renuncien. L'Ajuntament d'Esmitjorn, en canvi, reclama més flexibilitat per ocupar els pisos amb famílies de l'illa. L'edifici, recordem, va suposar una inversió d'1,3 milions d'euros.
Inquietud a Santa Eugènia per la presència de 42 càmeres de videovigilància als carrers del poble. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'oposició demanarà explicacions al pròxim ple i l'equip de govern en defensa la legalitat i afirma que les càmeres han ajudat a aclarir delictes. En total, n'hi ha 42 i la meitat s'han col·locat durant els darrers anys.
I a Formentera, el Consell ha aprovat de manera inicial el Pla Especial de Protecció del Bé d'Interès Cultural de Ses Salines. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. És el marc normatiu necessari per garantir i posar en valor els elements catalogats que integren aquest conjunt històric, entre ells canals, dipòsits, molins, basses i altres infraestructures que varen fer possible durant segles la indústria salinera de l'illa. El pla no preveu obres immediates de conservació, sinó que fixa criteris generals per preservar aquest bé d'interès cultural.
I avui a l'informatiu matí també parlem de comerç. Els llums de Nadal ja es comencen a encendre diversos punts de les Balears. A Palma ho han fet aquest cap de setmana i aquest moment és el punt de partida a l'època de compres. Una campanya que s'avança darrerament per la tradició importada del Black Friday. Aquest divendres de descomptes, que serà aquesta setmana, però que alguns establiments, sobretot grans superfícies i cadenes internacionals, ja fa dies que ofereixen les ofertes. Per valorar com encara el sector aquest mes tan decisiu que queda fins Nadal, saludam Mateu Cunill, president de la Confederació Balear del Comerç. Bon dia.
Bon dia.
Ja s'han encès els llums de Nadal a Palma. Altres municipis, si no ho han fet, ho faran els pròxims dies. Quina és la importància d'aquest moment per al comerç?
Bueno, la dinamització que porta sense aquesta de llum és molt important. I també que enguany mos ajuda un poquet el clima, que comença a fer un poquet de fred i tot el que són el sector de comerç, com textil o el calçat, pues podran començar a vendre les seves existències.
Aquesta setmana també hi ha el Black Friday. En un principi el petit comerç era poc partidari d'oferir descomptes a només un mes de Nadal, però ara molts ho han hagut d'acabar incorporant. Com es viu aquesta setmana?
Bueno, lo del Black Friday no queda més remei que anar a remolc. Però el que sí ha de potenciar el petit comerç o el que estem fent feina és el Green Friday. O sigui, és una compra responsable i mediambientalment correcta. Això és el que hem de començar a potenciar, que la gent comenci a comprar coses de qualitat, en el petit comerç, i anar per aquí i no anar amb el Black Friday, exactament.
Quins són els descomptes, però, que ofereixen aquests dies al petit comerç? Per on aniran?
Bueno, estan entre un 10 i un 15%, qualcú arriba a 20, perquè penseu que el que és el petit comerç, el que són els marges, són petits. Vull dir, normalment, en són 15 articles, s'aplica un 80% damunt del preu de cost, i això te representa més o menys 40% damunt la venda. Si fas un 30% de descompte, és que no treu ni pels gastos. Vull dir, també els productes de qualitat fet d'una manera ben feta, pues te fan de que no pugui fer gran descompte, perquè si no hi perdo el pes.
Dèiem que el Black Friday suposa el SUS a la campanya de compres, a la campanya de compres de Nadal. El petit comerç es pot permetre incorporar reforços, pot incorporar treballadors de temporada per aquesta campanya de Nadal?
Bueno, jo crec que això va per carrers, va per ciutats, i no per tot és igual. Però al centre de Palma jo crec que sí, que qualque comerç de tota la vida potser necessitarà qualque reforç, sobretot que ara Nadal i Reis, clar que sí, jo crec que sí.
I quines previsions són les que hi ha enguany en vista en aquesta temporada de Nadal, senyor Cunill?
Ojalá te pogués dir que són precioses, de que tothom està esperançat, però la veritat és que no s'ho veu massa bé, vols dir que la gent li costa molt es compra. Això és la realitat. Les coses s'han pujat molt, la gent ha de mirar a on va i està entre els seus ingressos, i cada pic de gastos són més i queda menys per capritxos, diguem-lo d'aquesta manera.
Uh-huh. Allò cert és que molts de petits comerços tanquen més que per una falta de rendibilitat, per falta de relleu generacional. Costa molt atreure els joves en aquest tipus d'activitat, o hi ha algun canvi?
Bueno, la veritat és que costa molt dur joves en aquest sector. Això és la realitat, i sobretot de pares que quan veuen que és tanta feina, veuen que el seu fill se dediqui a una altra cosa. Això també passa, però també hi ha pares que estan contentíssims, que han ensenyat els fills i que envien, o sigui, fan el relleu generacional, i la veritat és que funciona perfectament, amb idees noves i tècniques noves. També vull dir que per part del govern han posat i bé relleu, i és una de les maneres de poder contactar negocis que no tenen un relleu o no tenen ningú per traspassar-lo, i són negocis rentables, i posen en contacte el que és un emprenedor amb el negoci que s'ha de traspassar o llogar o alquilar. Uh-huh. I la veritat és que està funcionant.
I en quin punt es troba el tancament de comerços aquí a les illes? Continuen tancant de la mateixa manera que ho feien els darrers anys?
Jo penso que sí, que desgraciadament el darrer va ser Can Àngela, però és que és una llàstima, perquè la veritat és que a Piquetac un emblemàtic a dins Palma, a dins Mahó, a qualsevol illa, te trobes que se te'n va un poquet el que és el teu cor. Quan passes per davant, és que te pegui com a plorera, almenys a mi, el que és la cultura comercial de Balears s'està perdent. Tots són franquícies i hauríem de mirar entre tot de fer una miqueta de pensament i mirar de canviar un poquet aquest hàbit de compra que mos està imparant tot comprant per internet, i no crec que això sigui la solució.
I també avui hem volgut parlar amb el petit comerç de les Balears just en la setmana del Black Friday, en què comencen aquestes compres de Nadal. Mateu Cunill, president de la Confederació Balear del Comerç, gràcies per haver estat amb nosaltres en directe a l'informatiu Matí de Tres Ràdio.
A vosaltres, perdonàveu. Moltes gràcies.
Són ara les 8:38. Fem una pausa i després continuem parlant d'aquestes compres de Nadal.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs 2 entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara, sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I és que avui vos explicant que creix un any més la febre dels crèdits personals per afrontar les despeses de Nadal i el Black Friday. No hi ha xifres concretes que acreditin la tendència, però sí la confirmació per part dels bancs i de les associacions de consumidors que aquests préstecs ràpids es consoliden entre la població. Els experts alerten del sobreendeutament que això suposa per a les famílies. És un reportatge de Neus Marcant.
Crediya, la solució de pago financiado para e-commerce que està revolucionando las compras online.
Amb aquest nons que evoquen immediatesa, es multipliquen els anuncis de crèdit personal per afrontar l'època de l'any amb més despesa econòmica. N'hi ha amb interessos baixos, però també de molts elevats, com per exemple les entitats no financeres que es publiciten per xarxes, també per televisió, amb interessos que superen i de molt el recomanat pel Banc d'Espanya. Poden arribar al 30-35%. Bussejant per la xarxa, en trobam de tot tipus, també de bancs de renom que cobren a l'usuari fins a 14.000 euros extra sobre el preu del préstec. Escoltam Cristina Borallo, ella és presidenta d'Asofin, l'Associació d'Usuaris Financers de les Balears.
Que això arriba a ser usura, no? Perquè veiem que hi ha TAEs inclús del 300%, és a dir, caure amb això, doncs sí que és vera que tu pots arribar en aquella campanya de Nadal i comprar aquelles coses que volies, però que sàpigues que estaràs molt de temps pagant aquest crèdit i, a més, a un tipus d'interès segurament que sigui usurari.
El president de l'Associació de Consumidors Consubal demana a la població que no compri més del necessari, que es limiti als productes que pot pagar, que no s'endeuti. També que, en cas de no tenir remei, deva de demanar aquest crèdit, el demani a una entitat bancària, no a entitats pseudobancàries que imposen aquests interessos desorbitats. Una moda, aquesta dels préstecs personals, que va començar just després de la pandèmia de la Covid-19. Escoltam Alfonso Rodríguez.
Alguien nos dijo que lo habíamos pasado muy mal y que teníamos que ser muy felices y que teníamos la felicidad la íbamos a alcanzar con el consumo. Y esto lo que está haciendo es eso, que estemos consumiendo cosas por encima de nuestras posibilidades y sobre todo por encima de nuestras necessitats.
El crèdit personal es pot obtenir a través de diverses vies, amb les entitats en línia, a interessos extremadament elevats, a les entitats financeres amb interessos supervisats pel Banc d'Espanya, o directament a la botiga on es compra el producte. Aquí, una de les grans superfícies que ofereix una línia de crèdit als seus clients és El Corte Inglés. Ho fa a 3 mesos sense interessos i a 6 amb interessos molt baixos. Són uns avantatges que cada any convencen més les famílies, segons Antonio Sánchez, director de comunicació de l'entitat.
Hi ha un alt percentatge de clients que en anys anteriors han tingut aquest crèdit que repeteixen. Eh? O sigui que això demostra un poc que és una línia habitual, que és una línia que funciona i que al final les famílies fan números i fan la seva planificació i veuen que és interessant.
Així i tot, les associacions de consumidors coincideixen a demanar responsabilitat als usuaris, però sobretot a les grans superfícies, als bancs i també a les entitats pseudofinanceres perquè no ofereixin préstecs amb unes condicions de retorn inassumibles. I també que poden arribar, escoltin bé, a triplicar el preu del producte, és a dir, que al final surt tres vegades més car que si no haguessin demanat finançament.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I abans de continuar amb una altra qüestió, una notícia de darrera hora, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha presentat la seva dimissió al govern. Recordem que dijous va ser condemnat pel Tribunal Suprem a 2 anys d'inhabilitació pel càrrec per un delicte de revelació de secrets.
En una carta remesa al ministre de Justícia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciat que deixa el càrrec de fiscal general i diu textualment amb profund respecte a les resolucions judicials. Tot això després de la sentència del Suprem i que, per tant, ha arribat, segons explica, el moment d'abandonar el desenvolupament de tan alta responsabilitat.
Estaran pendents, per tant, de les reaccions en aquesta notícia que coneixíem fa només uns minuts. També avui vos explicant que els bars i restaurants demanen que si s'arriba a aprovar la nova llei que regula el consum de tabac que prohibiria fumar a les terrasses, només se sancioni el client que incompleixi la norma i no l'empresari. Tot i que estan d'acord que el tabac és un problema per la salut i que és causant de moltes malalties greus, lamenta que en la lluita contra el fum s'apunti de nou al sector i, en canvi, no s'ataca aquí a la venda directa del tabac. El president de Piment Restauració, César Amable, insisteix que, a banda que els suposarà pèrdues econòmiques, ells no tenen competències suficients per exigir als seus clients el compliment d'aquesta norma. Són ara les 8:45 minuts. Continuen les notícies.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Inquietud a Santa Eugènia per la presència de 42 càmeres de videovigilància als carrers del poble. L'oposició demanarà explicacions al pròxim ple i l'equip de govern en defensa la legalitat i afirma que les càmeres han ajudat a aclarir delictes. En total, n'hi ha 42 i la meitat s'han col·locat durant els darrers anys. Tot d'una en parlàvem abans, però volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa i per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues encara queda circulació lenta a l'autopista d'Inca en sentit Palma. Ara mateix des del pont d'Inca pràcticament fins a arribar a la via de cintura encara hi trobaran circulació lenta. A primera hora del matí ha hagut una petita topada, crec que ja n'està retirat, però encara continua en aquest punt sense retenció. També la circulació lenta habitual a la via de cintura en sentit Andratx, a l'altura de la sortida cap al carrer Aragó i poc més. Ara mateix ja la resta de carretera fa circulació tranquil·la. Bon dia.
Gràcies, Dani. Ivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, inquietud a Santa Eugènia per la presència d'aquestes 42 càmeres de videovigilància als carrers del poble. L'oposició demanarà explicacions. El pròxim ple i l'equip de govern en defensa la legalitat i assegura que les càmeres han ajudat a aclarir delictes. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, Pep. Bonin, de l'oposició, denuncia que alguna de les càmeres instal·lades davant una escola i del centre de salut podrien vulnerar els drets dels ciutadans.
Són zones que sobrepassa un principi de proporcionalitat o de que sigui adequat. S'ha de comprovar exactament si aquests fets són reals, perquè són d'una gravetat absoluta.
De la seva banda, el Batle recorda que parts d'aquests dispositius fa més de 15 anys que funcionen. En total, n'hi ha 42 i la meitat s'han col·locat durant els darrers anys. L'equip de govern assegura que una empresa especialitzada en protecció de dades gestiona totes aquestes imatges i que només hi poden accedir dos agents de la policia local i sempre davant una denúncia o una petició formal per resoldre casos com robatoris o incidències entre vehicles. De fet, una veïnada explica que ja n'hi ha hagut un cas recent.
Sempre que hi ha algun de robos. La meva filla tenia el cotxe aplicat aquí on està aquest blanc i un home hi va pegar. No vam poder saber qui era. Vam anar a l'Ajuntament a demanar la càmera de l'Ajuntament. Sí, va ser un veïnat.
Bars i restaurants també disposen de càmeres orientades cap a les terrasses, així com el punt verd on se varen instal·lar els primers dispositius. Entre els veïnats, les opinions estan dividides.
Troba que és una barbaritat. No estan senyalitzades per enlloc i que atenten en contra de la nostra llibertat d'anar pel carrer i fer el que te doni la gana, sense fer res mal fet, que te sents vigilada.
Beníssim, tot sigui per la seguretat dels veïnats i tranquil·litat.
Les càmeres es troben distribuïdes en fanals, en façanes i en torres d'enllumenat. Amb els darrers canvis normatius, torna a ser la delegació del govern qui ha de disposar del registre complet de les càmeres instal·lades als municipis del Batle. Pep Lluís Urraca assegura que ja s'ha remès aquest document i que estan resolent les incidències detectades. L'oposició preveu portar la qüestió al ple municipal de desembre.
Més qüestions. La plataforma Som Bonet Pulmó Verd fa una crida a la ciutadania perquè assisteixi demà al ple municipal de Marratxí amb l'objectiu d'exigir al govern més transparència sobre el futur de l'espai lliure públic de Som Bonet davant les dubtes generats pel projecte de megaparcs fotovoltaics previst a la zona.
En un comunicat, el col·lectiu reclama explicacions al Batle Jaume Llompart sobre les accions dutes a terme fins ara i les mesures previstes per garantir la protecció d'aquest espai. La plataforma assegura que les darreres informacions del procediment administratiu han provocat preocupació i crispació entre els veïnats que denuncien la nul·la informació per part de l'Ajuntament i del Govern Balear. Paral·lelament, han iniciat una recollida de signatures en format físic que se suma a la campanya digital oberta fa setmanes a change.org. Manuel Gomariz és el portaveu de la plataforma Pulmó Verd Som Bonet.
I no s'està fent res. No s'està fent res. I la Conselleria de Medi Ambient, que en vez de fer feina per llegir-se per defensar els temes locals i del medi ambient de les nostres illes, se posen de perfil. I aquí tothom calla. Aleshores, ja està bé d'ignorar les peticions del poble.
I d'altra banda, la Pobla està d'estrena al municipi inaugurat el nou casal de Can Corró i el Centre d'Interpretació Samarjal.
Una instal·lació que dinamitzarà l'activitat i ajudarà a millorar la difusió cultural del municipi. De fet, el casal ha obert les portes amb una jornada sobre el turisme de la Pobla. Aquesta adquisició, totalment finançada amb fons europeus, ha costat poc més de 660.000 euros. Sentim primer el conseller de Turisme, Jaume Bausà, després el Batle de la Pobla, Biel Ferragut.
Un exemple més d'aquesta aposta turística i aquesta aposta de destinar recursos per millorar la vida dels residents, i avui aquí, la Pobla és un exemple, però n'hi ha d'altres en totes les illes.
Se fa un centre d'interpretació de Samarjal, que ha la història de la Rosa Patata en el nostre municipi. Aquest altre espai serà un espai que se faran exposicions i que se podran emplear per diferents actes culturals, com per exemple avui que feix les jornades turístiques. El pati també dona molt de joc per actes culturals.
8:52, parlem ara d'una de les discriminacions que han patit les dones al llarg dels segles, com és la manca de visibilitat a l'espai públic. Coincidint amb el 25è Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Masclista, l'Ajuntament de Sant Joan ha iniciat un procés per reconèixer el paper històric i sovint decisiu de les santjoaneres.
Actualment, només dos carrers del municipi duen nom de dona. El consistori ara vol corregir aquest desequilibri que afecta literalment la meitat de la població. La iniciativa té el suport dels grups polítics i també dels veïnats.
Per jo poden posar nom de dones, faltaria més.
Hi ha molt pocs noms aquí a Sant Joan. Estaria molt contenta que passés això.
M'ho pareix molt bé, m'ho pareix perfecte.
Jo crec que cada vegada anirà més, això.
Avui Ramon i Cajal té el seu carrer i fins i tot l'emèrit dona nom a una plaça. En canvi, la princesa continua desconeguda. Ara toca decidir quines dones del poble mereixen ser recordades amb el nomenclàtor municipal. Catalina Perelló és la tinent de Batle de Sant Joan.
Volem obrir un procés participatiu en les entitats locals, l'associació de dones que existeix en el poble, i després també obrir-ho a tota la participació ciutadana.
Els primers noms femenins s'atorgaran als nous espais públics que encara estan en construcció. Les candidates poden ser figures vinculades a col·lectius del municipi o personatges estimats com Madame Llebre.
Va ser la primera comana de Sant Joan. I molt bé, aquí m'ho va agradar molt.
S'ha dedicat a grups de dones. Les dones aquestes que treballaven quasi sense, amb dins anonimat, també se feien una feina important de recolzament i suport.
De fet, Sant Joan no és l'únic municipi que revisa els noms dels carrers en perspectiva de gènere. Alaró, per exemple, ha dedicat fa poc un vial a les collidores d'oliva.
I precisament Sant Joanès, juntament amb Patrés i Vilafranquès, van celebrar ahir que fa 100 anys que es va construir l'església nova del Santuari de la Mare de Déu de Bonany, ubicada dins Petra, però patrimoni de tots, no debades. De tot el redol d'aquest tros del pla arribaran les contribucions per aixecar el nou temple que substituï l'oratori original.
Els assistents, bona part dels quals ha pujat a peu fins al cim que du també el nom de Bonany, han pogut participar d'una visita guiada a càrrec de l'historiador Jaume Andreu Galmés. També hi ha hagut bunyols banyats en mel per qui n'ha volgut. I no ha estat sense motiu, perquè aquest era el menjar que es donava als que aixecaren l'església.
Han partit de Vilafranca, un altre grup que ha partit de Sant Joan i un altre de Petra, i l'objectiu és trobar d'aquí perquè hi ha una visita guiada a l'ermita de Bonany.
Mira, nosaltres venim de Sant Joan, i bé, perquè celebram els 100 anys de la nova ermita aquesta de Bonany i commemoram això, que Sant Joaner, Vilafranquès i Patrés varen contribuir, i bé, com que ja no en queda cap, hi dèiem amb un altres.
Com que en el grup de Petra una història d'ho i mos va contant històries i al llarg del camí mos han aturat 4 o 5 vegades, i ara aquí hem de fer bunyol. Bé, dinarem, i era un costum que quan venien a fer feina els hi donaven bunyols amb mel, i avui farem això.
Arribem a les 8:55 minuts, continua la informació a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts. Continuem a l'informatiu matí en la cultura. Baby, jo no sé com superar. Retrats de Pablo Picasso, de Rafael Nadal, fins a pintures a l'oli colpidores que capten l'humanisme d'un soldat que porta entre els braços un infant de la guerra d'Ucraïna. Són alguns dels llenços, 23 en total, del pintor José Luis Ponce, que ha donat a benefici de l'Associació contra el Càncer de les Balears. Totes aquestes obres d'art se subhastaran dia 3 de desembre a l'Hotel Armadams de Palma.
El projecte benèfic Trazos de Solidaritat obrirà portes el mateix dimecres, dia 3 de desembre, al dematí, i la subhasta, oberta a tothom, serà al capvespre a la sala Skylight d'un dels hotels amb més renom de Palma, precisament al carrer Marquès de la Sénia, el número 34. Els dobbers que es puguin recaptar es destinaran íntegrament a la lluita contra el càncer. L'artista José Luis Ponce explica que va obrir els ulls després que familiars i amics van ser diagnosticats d'aquesta malaltia greu.
Con dinero no puedo, desgraciadamente. Entonces ya que tengo, que Dios me ha dado este, digamos, un don de la pintura y puedo ayudar con esto, pensé, digo, y también este año me han faltado varios amigos y amigas por la enfermedad del cáncer.
A Trazos de Solidaritat hi podreu veure olis de la catedral, de l'Ajuntament de Palma també, imatges de pescadors de Valldemossa o també retrats en primer pla de dones afganeses. Ara bé, l'oli titulat Punt de Suport, on el pintor, que ha participat a desenes d'exposicions individuals i col·lectives a les principals ciutats de l'Estat, retrata una mà d'una infanta damunt la d'un ancià en gaiato, és la imatge, diu, de la tendresa.
La persona ya mayor va inculcando al niño, al su nieto o su hijo, lo que va a luchar por la vida, ¿no? Lo que le tienen que enseñar. Me llega al corazón y esos temas me llegan mucho. Lo trato de plasmarlo en la pintura.
El projecte solidari, a més, traspassarà a les Illes Balears, i això ha confirmat el coordinador de l'iniciativa, Jaume Medina.
Ya estamos hablando con diferentes pintores de aquí de Mallorca,
para hacer una colectividad sacando el arte de Mallorca hacia la península y hacer una subasta también para una determinada asociación como puede ser la del cáncer, cáncer infantil, ELA...
L'import de sortida de les 23 pintures és de 150 euros. Els més cars són els retrats del tenista manacorí Rafael Nadal o del geni del cubisme Pablo Picasso.
I comença la darrera setmana completa del mes de novembre, plena de propostes que semblen més pròpies de les temporades d'estiu que les de Nadal. Vos en proposam un parell a la nostra agenda.
I hem de començar directament per dimarts, perquè arriben aquests que sentiu de fons, són grandíssims músics, Geometrical Sardine, jazz i contemporani a les totes dins el marc del mític Alternatilla Jazz Festival, un trio que, tot i que pareix que parlant d'una banda de 15 persones pels sons que sentim de fons, aquest tema forma part del darrer treball, que és el que presenten i que du per nom Last Flight. Això dimarts dèiem, però divendres propostes interessants com ara Projecte Gàbia a Inca serà el principal a les 8 del vespre, una proposta en llenguatges que interrelacionen la música de violoncel de Bach amb altres disciplines com ara la dansa, les arts visuals o el videoart. Seran 3 sessions en 15 dies i encara divendres... El 111 presenten el seu nou treball discogràfic que du per nom Fora Vila. Un dels que hi són és aquest tema que sentim de fons a l'estiu del 98. La presentació serà a l'Àtic Club de Binissalem a partir de les 8 del vespre i per taquilla inversa.
Que no hauria d'acabar mai com una bufetada, ferida oberta, tapada, sense cura, massa intensitat, passa nostra edat.
I hem arribat a les 9. Resumim ara els temes més destacats d'aquest matí de dilluns. Fa uns minuts s'ha conegut que Álvaro García Ortiz ha presentat la seva dimissió com a fiscal general de l'Estat, ha notificat per carta al Ministeri de Justícia dies després de conèixer la seva condemna per part del Tribunal Suprem a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets.
En una missiva dirigida al ministre de Justícia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciat que deixa el càrrec. No esperarà, per tant, a que es faci efectiva aquesta sentència del Suprem per la qual hauria d'haver deixat ja el càrrec de manera obligada. Diu que té un profund respecte cap a les resolucions judicials i que per això ha arribat el moment d'abandonar aquesta responsabilitat. Precisament ahir a Madrid, davant la seu del Tribunal Suprem, hi va haver una manifestació per protestar contra la condemna a inhabilitació per revelació de secrets del fiscal general.